L'Info Migdia.
Doncs informatiu migdia d'avui dimecres 30 de maig, que comencem recollint les declaracions de l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, que avui al programa La Ciutat ha dit que entre els mesos d'octubre i novembre anunciarà, comunicarà oficialment si es presenta o no a la reelecció. Ara desgranem tot el que ha dit Montserrat Candini aquest matí aquí a la ràdio. Ens presentem abans. Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics. I qui us parla? Dolors Lieuri. Com sempre, avancem continguts en titulars. Candini, que ha dit que hi ha un assumpte personal que condiciona la seva decisió final i que fins a finals d'any, per tant, no podrà comunicar quin serà el seu futur a la política municipal aquí a Calella.
L'alcaldessa de Calella s'ha mostrat partidària a donar suport a la moció de censura que el PSOE ha presentat contra Mariano Rajoy, també confiada en que la formació del nou govern Torra desencalli el projecte d'ampliació d'urgències de l'Hospital de Calella.
Iniciativa per Catalunya Verds ha matisat les dades del moment de flors que va tenir lloc aquest cap de setmana. Des del Partit Ecosocialista consideren que l'Ajuntament exagera les dades i afirmen que realment van assistir-hi entre 2.500 i 4.000 persones.
Que van visitar cada un dels 16 espais florals. Creuen que comptar la mateixa persona 16 vegades és exagerat, però asseguren que les xifres són bones i han felicitat expositors, organitzadors i a la brigada municipal.
Ja es poden comprar els primers abonaments del Calella Rockfest 2018, que enguany se celebrarà els dies 12 i 13 d'octubre.
Jordi Puig, representant de Rock on the Rocks, ha avançat els primers noms confirmats, els suecs Helsingland Underground i els americans Nashville Pussy i Mike Farris.
Sor Lucía Caram, patrona de la Fundació Barça, va fer ahir una xerrada a la Sala Mozart, on va parlar del projecte Invulnerables, que té com a objectiu promoure la cooperació público-privada per pal·liar la pobresa i lluitar per la igualtat.
Parlarem amb ella sobre el projecte i sabrem a quantes persones ha ajudat en els seus primers 2 anys de vida.
Comencem, doncs, com dèiem, Candini, disposada a repetir d'alcaldable a les municipals del 2019, a optar a la reelecció, ho supedita, però, a un assumpte relatiu a l'esfera personal que marcarà la decisió definitiva que comunicarà, ha dit, entre els mesos d'octubre i novembre. Montserrat Candini ha passat avui pel programa La Ciutat, on ha posat en valor l'acció del govern municipal del Partit Demòcrata i el PSC, especialment dels regidors del seu partit, que ha dit han sumat expertesa i coneixement a la il·lusió i preparació amb la qual partien a l'inici de l'actual mandat.
Montserrat Candini podria encadenar les quartes eleccions municipals de Calella com a cap de llista. L'any 2007 va presentar-se d'alcaldable de CiU per primera vegada, va guanyar els comicis, però va haver d'esperar fins al 2011 per accedir a l'alcaldia de Calella, on hi porta 7 anys. Fa una setmana ja obria la porta a repetir quan va dir en un acte públic que 2 mandats es queden curts per desplegar a tots els efectes un projecte de ciutat. Avui a Ràdio Calella Televisió s'ha mostrat disposada a repetir de cap de llista el 2019 i espera estar-se en el càrrec 4 anys més. La decisió definitiva encara no està presa a nivell personal.
Has de continuar, la veurem als cartells.
Sí.
Es confirma que...
No, jo en tot cas
una
confirmaré...
Una de les eleccions.
Jo confirmaré a l'octubre-novembre, però per una qüestió personal, que sí, segur que m'ho respectareu.
I tant.
Hi ha una qüestió personal, conciliació familiar, un aspecte, un tema molt concret. Però si aquest aspecte personal doncs es resol, que no puc saber-ho si fins a finals d'octubre o així, si aquesta qüestió personal es resol, escolti... Si més no, lluitaré, efectivament.
No ha pres decisió sobre el seu futur a la política municipal i, per tant, tampoc ha parlat amb els membres del grup i regidors sobre quines són les seves intencions personals. Això sí, ha posat a relleu la cohesió que hi ha dins l'equip de govern municipal i la feina feta.
Són gent que, si al començament van començar amb molta il·lusió, ara més a més de la il·lusió s'incorpora expertesa i coneixement, i això és una importància molt gran en els àmbits públics. Parlarem a l'octubre o novembre. En el cas doncs, que em torni a presentar, ja parlaré d'una manera individualitzada sobre quin és, diguem, si se senten amb força, si volen repetir i què.
L'alcaldessa de Calella, que és membre de l'executiva del PDeCAT, s'ha mostrat partidària que el seu partit doni suport a la moció de censura que ha presentat el líder del PSOE per fer fora Mariano Rajoy i el PP del govern de l'Estat. I això malgrat insistir que els socialistes són còmplices del 155 i responsables dels efectes que això ha tingut. Montserrat Candini no té constància que Fiscalia hagi requerit informació sobre la seva actuació i comportament durant l'1 d'octubre, com sí ha passat amb altres alcaldes catalans, segons una informació publicada al digital El món. Ha dit que no s'ha fet arribar cap petició i que així li ho han comunicat el tinent d'alcalde de Seguretat i l'inspector en cap de la policia local de Calella.
També ha parlat de projectes relativament relatius estrictament al que fa aquí a Calella, oi, Andrea?
Doncs sí, confia que amb la formació del nou govern de la Generalitat es desencalli el projecte d'ampliació d'urgències de l'Hospital de Calella.
Junts, ben bé mitja hora reunits, em va dir, diu, he estat mirant, deixa'm uns quants dies més per poder donar una sortida, diguem, d'una manera immediata a lo que seria una qüestió més de xoc, vaig interpretar jo, perquè, doncs, d'una manera ràpida, amb els pressupostos, que esclar, estem com estem, no? En el 2018 ja poder fer una cosa molt més compromesa.
I en relació al nom que ha de proposar l'Ajuntament de Calella per rebatejar l'escola, doctor Carles Salicru ha dit que aquest és un assumpte que el govern municipal abordarà en les reunions d'aquest dimecres. Ha dit que apostaria per un nom que reuneixi tres elements: calat de ciutat, aplegui sentiments intergeneracionals i es projecti al futur.
Tenim alguna idea, però la veritat és que justament avui, en la reunió d'avui, l'hem d'acabar de treballar. L'hem d'acabar de treballar. Acabar de dir si definitivament nosaltres apostem per un nom o decidim o analitzem el conjunt dels noms. Això avui ho volem parlar-ho.
L'alcaldessa de Calella ha informat que a partir del gener, si no hi ha contratemps tècnic, s'iniciaran les obres de substitució de la teulada del Teatre de la Sala Mozart i que per això s'està alliberant l'espai de les activitats que s'hi havien programat.
Més coses. Pere Aragonès i Miquel Buch són els dos maresmencs que entren al nou govern de Quim Torra. El president de la Generalitat va signar ahir el nou decret d'anomenament del seu govern, en el qual s'hi mantenen dos polítics de la comarca i substitueixen els consellers empresonats i exiliats que veta la Moncloa.
El pinedenc Pere Aragonès serà l'home fort d'Esquerra Republicana dins el govern, ocuparà la vicepresidència del govern i la cartera d'Economia i Hisenda. Miquel Buch, exalcalde de Premià de Mar i expresident de l'Associació de Municipis de Catalunya, serà el titular de la Conselleria d'Interior. El nou govern que ha dissenyat el president Torra el completa Nel Sartadi, consellera de Presidència i portaveu del govern, Ernest Maragall, conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Josep Bargalló, conseller d'Ensenyament, Alba Vergés, consellera de Salut, Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, Laura Borràs com a Cultura, Esther Capella, Justícia, Chakir El Homrani, de Treball, Afers Socials i Famílies, Maria Àngels Chacón, serà conseller consellera d'Empresa i Coneixement, Jordi Puigneró, de Polítiques Digitals i Administració Pública i Teresa Jordà, com a consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Quim Torra, que recordem-ho, va signar el nomenament del seu primer govern el 20 de maig, però Mariano Rajoy es va negar a publicar-ho al Diari Oficial de la Generalitat, que l'executiu espanyol gestiona en virtut del 155. Es negava a oficialitzar el nomenament dels presos Jordi Turull i Jordi Rull i els exiliats Lluís Puig i Toni Comín. Ahir el president català va anunciar que s'està estudiant una querella per prevaricació contra el govern espanyol. El 47% dels turistes de les destinacions de la província de Barcelona repeteixen visita a un nivell de fidelització elevat que es constata en l'últim estudi sobre el perfil turístic dels visitants de Barcelona, ciutat i entorn durant el 2017. Amb tot, també creix el turista de primera visita, 6 punts percentuals més que el 2016, que arriba amb vols principalment de llarga distància.
L'estudi encarregat per l'Observatori de Turisme de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de la Capital Catalana i Turisme de Barcelona també fa referència a la despesa global dels visitants durant el 2017. Va ser de gairebé 1.000 euros, 2/3 per pagar l'allotjament, el transport i el paquet turístic contractat. Més de 12 milions de turistes van allotjar-se en establiments hotelers de la demarcació i el Maresme és la comarca que concentra més pernoctacions amb gairebé 7 milions. A diferència de la capital catalana, Barcelona, on el turista hi arriba principalment amb avió, el mitjà de transport més utilitzat a l'entorn és el vehicle privat, seguit de l'avió. La nota de valoració del turista que visita Barcelona ciutat és de 8,8 sobre 10. A les destinacions a l'entorn es queda una mica per sota, 8,2.
I les Rambles, que és l'indret que més atrau els visitants de Barcelona i tot el seu entorn.
I en això no hi ha canvis respecte al 2016. El barri gòtic i la Sagrada Família li segueixen com els llocs més emblemàtics de la ciutat de Barcelona que no es volen perdre.
1:39, el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa s'ha mostrat escèptic amb les dades de visitants al moment de Flors de Calella en una publicació a la xarxa social Facebook. Iniciativa considera que no cal exagerar ni tampoc insinuar coses que no van passar en referència a les 35.755 visites que des de l'Ajuntament asseguren que van rebre els espais florals.
El portaveu d'Iniciativa, Sebastián Tejada, ha matisat aquestes dades afirmant que el nombre de persones que van assistir al Moments de Flors es mou entre les 2.500 i les 4.000. Sumant el nombre de persones que van visitar cada un d'aquests espais, dona com a resultat les gairebé 36.000 que ha publicat el consistori.
Ens va fer gràcia. Bueno, com sempre, l'estratègia de comunicació del nostre ajuntament tendeix a la grandiloqüència, però qualsevol que llegeixi la nota de premsa podia veure que, evidentment, no van venir 35.000 persones, com podria intuir-se. No calia dir-ho, potser dir 3.000, 4.000, 2.500, 3.000 persones, segons com es faci l'avaluació, van venir a assistir al Moments de Flors i va ser una bona xifra i tothom ha d'estar content per això. Insinuar que van venir 36.000, bueno, no té sentit.
Tot i així, Tejada ha assegurat que estan molt contents amb la celebració del Moments de Flors i ha felicitat els treballadors de la brigada municipal, els expositors i a l'organització. Afirma que és una bona idea que cal perfeccionar.
I per Festa Major Petit, el 16 de juny, es disputarà un torneig multiesportiu de futbol 7, bàsquet i handbol a la zona esportiva de la Muntanyeta. Està adreçada a nois i noies d'entre 16 i 18 anys que estudien a Calella i les inscripcions són gratuïtes. Aquest és un dels projectes guanyadors del pressupost participatiu de joventut que ara es materialitza.
La Copa Festa Major Petita és una proposta que van presentar Josep López i Manela Madrid, tots dos alumnes de primer de batxillerat de l'Escola Pia, que explicaven llavors com pensaven organitzar-la. El torneig serà la modalitat masculina, femenina o mixta i els equips hauran d'estar formats per un mínim de 8 i un màxim de 10 jugadors. L'organització donarà el material necessari per la competició i també una samarreta. S'atorgarà un trofeu pels equips guanyadors de cada modalitat.
Aquest dijous finalitzen les inscripcions per aquest torneig, una prova, com dèiem, adreçada a nois i noies d'entre 16 i 18 anys, un torneig el 16 de juny a la zona esportiva de la Muntanyeta.
Per apuntar-se cal enviar un correu electrònic a copafmpetita2018@gmail.com.
I a la venda ja estan els primers abonaments pel Calella Rock Fest d'aquest 2018, el festival de rock and roll que se celebra aquí a la ciutat i que torna amb força. Ja es poden comprar els abonaments pels dos dies, que enguany seran el 12 i el 13 d'octubre i que ja té confirmats noms com els suecs Hälsingland Underground i els americans Nashville Pussy i Mike Ferris.
En declaracions a l'Infovespre, el representant de Rock on the Rocks, Jordi Puig, ha explicat que els primers 100 abonaments tenen un preu promocional.
El festival ja és la sisena edició i en principi doncs, sempre hem fet el mateix, no? Els primers abonaments sempre els hem fet amb una promoció i després que serien els 100 primers i després quan s'acabin aquests, doncs llavors es posaran els abonaments a 50 euros, que també està molt bé perquè hem de tenir en compte que en principi seran 8 bandes.
Encara queden bandes per confirmar. Jordi Puig ha avançat que ja tenen tancats els noms de Hälsingland Underground i Nashville Pussy per divendres i de Mike Farris per dissabte, que vindrà a presentar a Calella el seu primer disc en 4 anys, anomenat Silver and Stone.
Tenim tres noms, que són dues bandes americanes i una banda sueca. La banda sueca són els Hälsingland Underground, una banda que té tres discos, i a l'estil és un rock dur, rock clàssic, amb moltes influències de blues. Després tenim una altra banda que també és molt veterana, ja porta més de 20 anys doncs, també tocant, s'anomenen Nashville Pussy, són de Nashville. Tenen també aquest rock and roll molt desenfadat, amb molts de tocs d'ACDC, molts de tocs també de gent com els Motorhead, el rock americà de tota la vida. I de moment aquestes dues bandes tocarien el divendres i el dissabte tindríem un home que s'anomena Mike Farris, que és un home que fa un parell d'anys doncs, ja va guanyar un premi Grammy en el millor intèrpret de gospel. El que passa que el format que veurem aquí és més rock and roll.
El tipus de públic majoritari del Calella Rock Fest és un públic rocker de mitjana edat que sol anar a concerts d'aquest estil tant de forma individual com en família i que prefereix recintes petits a concerts massificats. Jordi Puig ha explicat que són gent de Catalunya i de l'estat espanyol i que estan aconseguint que se'n parli a tot arreu. Mostra d'això és que també hi assisteix públic anglès, alemany, belga i francès. La signatura pendent és que també hi vagin els veïns i veïnes de Calella.
1:44, seguim en directe a l'Info Migdia d'avui dimecres 30 de maig per dir que la pel·lícula del cineasta calellenc Jonathan Ruiz La tercera ley de Newton ha estat premiada al Festival de Cinema de Marbella. Ha aconseguit el guardó a la millor direcció per Jorge Barrio i a millor actor per Ibai Alonso. És la segona edició d'aquest Festival de Cinema de Marbella en el qual se'ls ha premiat. La pel·lícula ha estat muntada pel calellenc Jonathan Ruiz, que és alhora el director del Calella Film Festival.
De Albino Stri ha aconseguit el premi a millor pel·lícula i el premi Logos d'Or de la Crítica. El palmarès del certamen cinematogràfic el completen Fucking My Way Back Home, que s'ha endut el premi a millor guió i a millor actriu per la seva protagonista, Freya Ravensbergen. El premi al millor curtmetratge ha sigut per Desierto Circular.
57.9 FM. El primer cap de setmana de juny a Calella, 91è Aplec Pairal de Catalunya.
No te'l perdis!
Diumenge 3 de juny, al Parc del Mau, aplec amb les quatre coples de cada any. La principal de la Bisbal, els Montgrins, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell, amb l'estrena de la sardana 40 anys a Calella, de Joan Lázaro.
Dedicada a la Juvenívola, que fa 40 anys que ve a Calella.
I també l'estrena de la sardana Artífecs i Impulsors, de Ferran Carballido. I dissabte 2 de juny, a les 7 de la tarda, al Passeig de Mar, concert de música per a coble, amb la Juvenívola de Sabadell. I a les 10 de la nit, doble audició, amb la Juvenívola de Sabadell i la Marinada.
I amb la participació dels Udols, els Maduixots i els Geganters.
I amb l'estrena de la sardana, Poemes i Promeses, de Marc Timón.
Fes ambient, fes festa, vine a l'Aplec.
facebook.com/Radio Calella. Twitter, @Radio Calella TV.
L'Ajuntament de Pineda de Mar ofereix tres passos soterranis perquè qui ho vulgui pugui pintar grafitis. Habilita aquests tres espais, donant peu així a un projecte que des del municipi pinedenc doncs, presenten sota el nom de El civisme ets tu. En podem parlar amb la regidora de Joventut de l'Ajuntament de Pineda, és la Sònia Moraleda. Bon dia, regidora.
Hola, molt bon dia.
Quins són aquests tres espais, regidora?
Sí, nosaltres hem encetat aquest projecte en aquells espais que tenen com més afluència de pas de joves. Un seria el que hi ha davant de l'església de Pineda, que està just també molt a prop de l'espai jove de Can Gelpí. L'altre seria el pas que hi ha proper a Can Chauvet, que és una zona esportiva, i l'altre ja tocant a mar davant de la base nàutica.
I volen que els espais siguin tematitzats?
Sí, hem intentat que aquests espais una mica pues, incorporar-los al seu entorn i bueno, el de la base nàutica pues, els hem proposat que sigui una temàtica relacionada amb l'estiu, la platja, aquest que hi ha a prop de l'espai jove que sigui pues, una temàtica d'oci o de joves, i el que hi ha al costat de Can Chauvet, que sigui una temàtica més esportiva.
Uh-huh. Regidora, no cal demanar permís, eh? Per tant, s'han habilitat aquests tres espais, aquests murs, aquestes parets, s'han pintat de blanc, entenc, les han preparades, i ara no fa falta que els hi demanin permís, sinó que lliurement aquests artistes urbans en podran fer ús per expressar la seva creativitat.
Exacte, o sigui, són espais bueno, per això, per poder expressar la seva creativitat, el que sí que hi ha unes normes que, bueno, que ja les hem posat en cada pas, unes normes pues, allò de que siguin amb la temàtica que nosaltres demanem, que hi hagi una llibertat d'expressió però sense que siguin respectuosos, que no continguin pues, missatges ofensius, no, pues, discriminatoris, o sigui, normes que en principi pues, les podem donar per fetes, però que no es farà més recordar-les una mica. Però no cal demanar espais, són espais que ja estan preparats per ells.
Mm-hmm. Què és aquesta campanya El civisme ets tu, regidora?
És una campanya que intentem posar una mica d'ordre en el municipi des de diferents vessants. O sigui, va començar amb tot el que era pues, la recollida de les caques dels ossos. Uh-huh. Després, el mes següent, va continuar pues, amb el que és la retirada de mobles, que hi ha pues, uns horaris a la deixalleria o uns telèfons que poden atendre a les persones que necessitin aquesta activitat, que no s'ha de deixar a l'espai públic a qualsevol hora i així. I ara estem amb tot el que és la campanya de grafitis, que quan arriba el bon temps sembla que surten més sovint.
Doncs a Pineda de Mar, que donen ales a la creativitat dels artistes urbans, dels grafiters, oferint-los tres espais nous perquè puguin expressar-se. Com deia la regidora de Joventut, són els passos de Can Jalpí, el de Can Chauvet i el cementiri municipal. Per ser regidora, ja n'hi han de grafits, i en aquest cas autoritzats al pas soterrani de Can Jalpí i, disculpi'm, ja hi ha en el camp de futbol de Can Chauvet, en el mur, i també en el mur de la Riera de Pineda,
Sí, sí, sí. Els que hem incorporat de nou serien aquests tres passos, els altres ja porten temps que s'estan fent. Nosaltres el que volem és, sobretot, ja ens fa un missatge als joves de foment de la cultura urbana, com a expressió artística, el grafiti, però sempre quan es faci amb respecte i en els llocs que pertoquen, o sigui, creiem que tenim aquesta responsabilitat de dignificar l'espai públic. El grafiti forma part també de l'envelliment d'un espai, però sempre que es faci amb una mica d'ordre, no?
Doncs Sònia Moraleda és la regidora de Joventut de l'Ajuntament de Pineda, a qui agraïm que hagi atès a la trucada de Ràdio Calella. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
El Club Bàsquet Calella organitza un desplaçament en autocar per animar el Fundació Miquel Valls al sènior masculí en el segon partit del play-off de permanència.
Si el sènior masculí guanya aquest diumenge a la pista del Tiana, haurà salvat la categoria i es mantindrà un any més a segona catalana. L'equip calellenc va guanyar per 67-64 el primer partit del play-off. El Club Bàsquet Calella posa a disposició dels seus socis un autocar de 50 places per donar suport a l'equip.
Places que es poden reservar al despatx del club, al pavelló municipal. I Sor Lucía Caram, que és la patrona de la Fundació Barça, va fer ahir una xerrada a la Sala Mozart on va parlar del projecte Invulnerables, una fundació que té com a objectiu promoure la cooperació público-privada per pal·liar la pobresa.
Ràdio Calella Televisió va poder parlar amb ella per saber més sobre aquest projecte. Escoltem l'entrevista. Parlem amb Sor Lucía Caram, patrona de la Fundació Barça. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui s'ha presentat aquí el projecte Invulnerables. En què consisteix una miqueta aquest projecte?
Projecte Invulnerables, treballem perquè els nens puguin ser nens, perquè els nens puguin ser això que vulguin ser quan siguin de grans, i per això el que intentem és trencar el cercle de la pobresa hereditària. Un nen que neix en una família pobre, que els pares no treballen, que no tenen recursos, segurament heredarà dels seus pares la pobresa. Si no pot menjar bé, si passa fred, si no té les condicions higièniques que necessita, el seu cos s'està formant i tot això deixarà una marca en ell. Per tant, nosaltres el que intentem amb això és trencar aquest cercle de la pobresa hereditària, garantint igualtat d'oportunitats i fer-lo a través de la col·laboració público-privada. Partint d'un tres eixos fonamentals, que és de Caixa Proinfància, un programa de la Caixa que ens dona un recurs, sobretot destinat al tema de l'educació i de l'atenció de salut integral dels nens, un programa que s'incorpora també de l'obra social La Caixa, que és per buscar treball per als pares i pels adolescents, i amb el Futbol Club Barcelona treballem el programa FutbolNet o Barça Kit, que treballem els valors. No és tema esport competitiu, sinó treballem els valors. Pensem que l'esport és un factor que iguala als nens i un factor d'integració social. Més, anem a buscar tot això que les empreses i els particulars puguin donar-nos per donar resposta a la necessitat de les famílies. Estem en 11 llocs de Catalunya, treballem conjuntament amb serveis socials i amb entitats que creem una xarxa a nivell local, i el que fem és una diagnosi de lo que necessita la família, donem els recursos que tenim amb aquestes entitats i el que no tenim anem a buscar-lo. I bàsicament aquest és el programa.
I en aquest programa no és ben bé que es donin productes als nens, sinó que se'ls ajuda una mica al seu entorn a que puguin adaptar-se i ells desenvolupar-se.
Evidentment, el que les estem fent és donar les eines i les oportunitats perquè puguin créixer, no? Treballem amb els pares perquè els pares no restin, sinó perquè sumin, per crear un entorn que sigui favorable per als nens, i el que fem és que els pares assumeixin un compromís amb el programa, que acompanyin també amb els nens a parlar amb el monitor de la classe, que els acompanyin quan han d'anar al dentista, que els acompanyin quan fan esport, que els acompanyin en les excursions que hem fet, que els acompanyin quan van a les colònies, que els pares estiguin presents i no ausents en el procés d'educació i de creixement dels seus fills.
Aquest projecte es va començar ja fa 2 anys i mig. En aquest temps, com es valora les famílies a les que s'han ajudat?
Bé, hem tingut primer el tema de dibuixar, de crear les xarxes, i això et porta pràcticament un any, no? Ara estem veient amb tot el tema dels nens, estem veient un canvi en molts nens espectacular. La majoria dels recursos el destinem al tema de l'educació i ahí estem veient que realment és el gran canvi, és la gran eina, no? Encara ens falta avançar, ens falten recursos, però déu-n'hi-do tot el que hem aconseguit, sobretot hem aconseguit treballar a nivell local, diverses entitats en xarxes, conjuntament amb serveis socials, i això és molt important, i a partir d'aquí anar creixent en famílies. Hem començat en 9 llocs a Catalunya, ja estem en 11 llocs, i la veritat que els resultats estan sent realment molt esperançadors, i jo crec que en 2 anys podem dir que tindrem un canvi espectacular.
Està previst ampliar de nou aquest nombre de llocs on es fa aquest projecte?
Sí, sense dubte. La idea és anar creixent ja, primer, en els recursos o fins a on arribin. Tenim un compromís amb l'obra social La Caixa. Segurament anirem ampliant en els llocs on ja està Caixa Proinfància i Incorpora, i anirem lligant a mesura que el vagin demanant els ajuntaments on hi hagi necessitat, però volem anar a poc perquè són molts els llocs que ho estan demanant i podríem fracassar. Volem fer un model que sigui sòlid i, bueno, pues aquest any hem crescut en 2 llocs més, l'any que ve segurament seran 4 llocs més, i d'aquesta manera jo crec que tots esdevindrem invulnerables.
Quantes famílies s'ha ajudat fins ara?
En cada territori hem començat ajudant 50 famílies, per tant en aquest moment ja dintre del programa de forma activa hi ha unes, en principi hi ha algun lloc que té més famílies, hi ha unes 900 famílies perquè ha anat creixent, i després han donat recursos a nens que no estaven dintre del programa, no? Si això ho sumen a tots els nens que estan dintre del programa Caixa Proinfància, ahí la xifra es dispara a més de 20.000 nens.
Doncs moltíssima sort en aquest projecte, que segur que es pot ajudar molta més gent. Sor Lucía Caram, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, i a treballar perquè a tots els nens els mereixi la pena viure.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs encarem la recta final de l'informatiu amb la previsió meteorològica. Abans, Andrea Medina, fins demà.
Fins demà.
Ara sí, la previsió del temps amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Avui el temps continuarà marcat per la inseguretat. Sí, inseguretat que es traduirà en ruixats localment de caire tempestós aquest matí. Precipitacions molt locals, però precisament per això, perquè seran locals, poden ser molt intenses i regulars. No afectaran pas a tota la comarca ni de bon tros. Més probables al Maresme Sud, no tant al Maresme Nord, tot i que també pot ploure. Pel que fa, els vents seran fluixos, la situació marítima tranquil·la i les temperatures, que es mantindran semblants a les d'ahir. Demà el temps serà més tranquil i hi haurà nuvolades de tarda, tot i que no esperem que arribin a deixar precipitacions, i tot això amb unes temperatures que baixaran una mica durant la nit, mentre que es mantindran durant les hores centrals del dia.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Doncs ara sí, acomiadem aquesta edició de l'Info Migdia d'avui dimecres, recordant els principals ítems informatius del dia, dient que l'alcaldessa Montserrat Candini ha dit que entre els mesos d'octubre i novembre comunicarà oficialment, definitivament, si es presenta o no a la reelecció. Diu que hi ha un assumpte estrictament personal que condiciona la seva decisió. Alcaldessa de Calella, que ha dit que la formació del nou govern Torra desencallarà el projecte d'ampliació d'urgències de l'Hospital de Calella, un govern en què s'hi mantenen dos polítics maresmencs, són el pinedenc Pere Aragonès i també el premianenc, l'exalcalde de Premià de Mar, Miquel Buch. Aragonès serà l'home fort d'Esquerra, vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda. De la seva banda, Miquel Buch serà el titular de la Conselleria d'Interior. Avui també Iniciativa per Catalunya Verds ha posat en dubte les dades d'assistència als espais expositius del moment de flors. Diu que s'han comptabilitzat el total de visites i no de visites unipersonals en aquest cas. Avui també podem dir que s'han posat a la venda els primers abonaments pel Festival Rockfest, que tindrà lloc el pròxim mes d'octubre aquí a la ciutat de Calella, i que el Club Bàsquet ofereix als seus socis places per anar a veure el partit d'aquest diumenge contra el Tiana, el segon partit del play-off de permanència. Si els calellencs guanyen, si l'equip sènior del Calella guanya, tindran la permanència assegurada, es mantindran a segona catalana. Mig minut i seran les dues. Serà el moment de les notícies en xarxa, més notícies actualitzades i ampliades a partir d'aquest vespre a l'Info Vespre, abans el butlletí informatiu. Nosaltres hi tornarem demà a la mateixa hora. Els esperem. Adéu-siau.
Ràdio Calella, 107.9 FM.